Arxiu secret.
Benvinguts un cop més al primer programa de la setmana a Catalunya Ràdio. Benvinguts a l'Arxiu Secret. Salutacions cordials de tot l'equip que el fem possible. Susana Bonany i Meritxell Recoder a la producció. En Emili Capella i Carles Caiguela al muntatge musical i al control de so. I la col·laboració especial avui d'Eva Maria Lluc, Sílvia Tarragona i Ramon Hernández. Us parla Andreas Faber-Kaiser.
Setmana del mes de març d'aquest any es va celebrar a la Universitat Americana del Caire una sessió d'estudi del fenomen OVNI.
Va ser la primera vegada que sis científics egipcis, que fins llavors no havien tingut res a veure amb la ufologia, van tractar d'aquesta qüestió de forma oficial.
En aquesta reunió es va plantejar la necessitat de buscar noves formes per dilucidar la veracitat de l'abducció de Siut.
En aquesta població del desert d'Al-Muaida, un jove egipci, Abdul Karim Ali, havia sigut abduït pels tripulants d'un objecte volador no identificat.
Avui, al nostre arxiu secret, ens preguntarem si existeixen les abduccions, si existeixen els segrestadors còsmics. La pregunta la fem a en Antoni Rivera, el nostre millor especialista. Bona nit, Antoni.
Bona nit, Andreas.
Existeixen?
Sí.
Hi ha molta gent agafada per aquests suposats extraterrestres?
Bé, esclar, una afirmació rotunda no te la puc fer, no. Però si ens basem en el número d'abduccions conegudes, que són unes gairebé 800, i unes pautes de comportament dels abduïts i a més uns patrons també del fenomen en si, arribeu a la conclusió que no s'ho poden haver inventat, que és real.
Antoni Rivera i Jordà va néixer a Barcelona el 15 de gener de 1920.
L'any 1953 es va interessar pel món submarí i va ser cofundador del Centre de Recuperació i Investigacions Submarines, el popular CRIS.
Cinc anys més tard, el 1958, va ser cofundador del Centre d'Estudis Interplanetaris, del qual actualment és el president d'honor.
Va dirigir la revista Horizonte, versió espanyola del planet de Powells i Berger.
L'any 1975 va dirigir l'operació Rapa Nui, la primera expedició espanyola a l'illa de Pasqua.
Sent el degà dels ufòlegs espanyols, molts dels més de 50 llibres que té publicats tracten de la problemàtica dels objectes voladors no identificats i dels possibles éssers extraterrestres que ens visiten.
Entre els llibres d'Antoni Rivera, destaquem avui el titulat Secuestrados por extraterrestres, publicat ara fa 10 anys, que tracta en profunditat sobre les abduccions.
Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Passen 11 minuts de les 12 de la nit. Antoni, acabes de dir que hi ha unes 800 abduccions comptabilitzades, suposo, arreu del món.
Sí, sí.
Però em penso que avui tens una primícia catalana d'una noia abduïda aquí.
Sí, precisament és la primera vegada que en parlo per ràdio, Em fa molt de goig que sigui amb vosaltres, precisament. És un cas que em va ser portat amb safata a casa meva, és a dir, no em vaig haver de molestar gaire, sinó que aquesta persona va venir acompanyada d'un veí meu, que la coneixia, i realment la seva història em va semblar molt interessant i a més molt creïble. És a dir, es noten de seguida quan et volen aixecar la camisa, com es diu vulgarment, però en aquest cas no hi era això.
I què va passar? Com va començar la història?
Bé, és una noia que es diu Glòria, reservem el cognom, es trobava l'any 79, a l'agost del 79, a Lleida. Feia molta calor, naturalment, perquè era agost, i la noia estava en una habitació del segon pis, estirada en un llit, i en un altre llit, contigu, hi havia una amiga seva, Mari Carme. Quan ella explica, la Glòria, que es va sentir de cop molt malament, una gran angoixa, i una sensació de tenir una mena d'argolla de ferro que li oprimia el cap, els munyons i els turmells. I a partir d'aquí no recorda, sinó que es va trobar dintre d'una enorme, ella diu cúpula, o sigui una volta immensa, on hi havia molta gent, homes i dones, que ploraven i gemegaven. Però l'interessant és el que conta l'amiga. L'amiga diu que tot d'una va veure que Glòria l'habitava, és a dir, s'aixecava del llit flotant, i flotant d'aquesta mateixa manera s'adreçava cap a la finestra, que estava oberta naturalment per la cosa que feia, sortia per la finestra i desapareixia.
I la Glòria no se'n recorda d'això?
No, això no me'n recorda gens. No. Jo he parlat amb l'amiga per telèfon, clar, va estar actualment a un poble de la costa, i m'ho ha confirmat. Diu, sí. Diu, efectivament, la vaig veure que s'aixecava flotant del llit i s'anava per la finestra. Aleshores, tornant al relat de Glòria, es va trobar, diu, en aquesta immensa sala, o bòveda, com diu ella, hi havia tota aquesta gent. I llavors va notar que dos braços humans l'agafaven, un per cada costat. Ella només podia veure la mà i el braç, però diu que eren uns braços d'home. I la van portar, d'aquesta manera, fins a una mena de cubicle o cabina d'aspecte clínic, amb una taula de quiròfan al centre, totes les parets eren grises, tenia un color gris tot, i la van posar sobre el llit de quiròfan. Aleshores, immediatament va veure que tenia al costat dos figures molt altes, vestides amb unes robes molt, els hi donava un aspecte molt majestuós fins als peus, una mena de vestidura de monjo, de color marfil, no ben bé blanca, sinó color marfil. El cap d'aquests éssers tenia uns cabells rossos que arribaven fins a les espatlles, i no s'hi va poder veure la cara, fins que un d'ells li va agafar el cap i el va girar cap amb ell, i aleshores es va trobar contemplant un rostre d'una bondat infinita, d'una bellesa també enorme, que amb ell li va fer pensar en Jesucrist.
Va parlar amb aquests éssers?
No, però va sentir, després de veure la cara d'aquest ésser tan majestuós, va sentir una punxada en un braç, i a partir d'aquí ja no recorda res més, sinó que es trobava novament en el llit al costat de la seva amiga Mari Carme. Es va mirar el braç i tenia en el plec del colze, on es posen les injeccions sempre, tenia una picada, una punxada. Però la seva amiga li va dir que en tenia una altra a l'esquena.
I dius que és de l'any 79.
L'any 79, l'agost del 79.
I per què no ha parlat abans d'això, ella?
En fi, perquè no hi ha hagut ocasió, potser, o no.
L'esteu investigant?
Sí, és clar, és el que estem fent ara. Però ja més. El 21... de juliol del 1980 va néixer la seva filla Glòria, i un mes després d'això, de que havia nascut la filla, ella li estava donant de mamar a l'habitació, eren les 12 de la nit, i van decidir anar, ella va decidir anar a dormir amb la nena. He oblidat de dir que Glòria és d'origen mallorquí, però fa molts anys que viu a Catalunya. Van anar al llit, la mare i filla, i ella va tornar a sentir la sensació d'opressió al cap, als munyons i als turmells. I va veure immediatament les dues figures grans i majestuoses al seu costat. Aleshores li van fer una mena de podríem dir-ne d'operació entre cometes, perquè diu que semblava que cosissin amb un fil daurat molt fi, li cosien el pit i el ventre. i ella feia uns esforços desesperats per girar el cap i veure la nena. I llavors diu que li van dir telepàticament, diu, no et preocupis. Ara has tingut una nena, però el pròxim fill serà un nen. Serà un mascle. I es va acabar. Ella no es va trobar cap cicatriu ni absolutament res a sobre.
I ha tingut un mascle després?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
Si aquest és un cas d'aquí, de casa nostra, escolteu ara un d'Egipte. També nou.
Científics egipcis, quatre d'ells de la Universitat Americana del Caire, estan investigant sota la direcció del doctor Salah Arafa el cas del jove Abdul Karim Ali.
Aquest, un home de molt poca cultura, pertany a un club esportiu del Caire.
Un bon dia practicava el fútbol en el desert d'Almoaida, prop de Siut. Es preparava per la marató d'Egipte en un terreny accidentat idèntic al que es trobaria a la cursa oficial. Així ho explicava ell mateix.
Era el matí quan vaig començar a sentir un soroll profund que augmentava de potència, però no veia res.
Quan vaig arribar al cim, vaig veure un cos rodó de color daurat que estava suspès en l'aire a uns 4 metres de terra. De mida, era com la meitat d'un barco.
En aquest moment vaig voler fugir i tornar al poble, però llavors es va obrir una comporta d'aquest cos rodó i es va dirigir cap a mi un raig atractiu de color violeta que em va atreure i em va xuclar a dins de la comporta.
De sobte, em vaig trobar a dins i al meu voltant hi havia tres éssers vestits amb roba daurada brillant. Les seves cares cap a fora estaven plenes d'arrugues i la pell era d'un color verdós.
A la cara tenien tres ulls, un al cap i els altres dos com nosaltres. No vaig poder distingir el nas perquè tenien dos forats dins la cara.
Cada un d'ells feia 2 metres i mig d'alçada. El fèmur era més llarg que el que és normal. El pit era petit, el coll llarg i prim, el cap petit i de forma d'ou, sense cabell i la cara amb arrugues.
No tenien orelles i les seves mans eren curtes.
Dintre de l'aparell vaig veure molts fils i molts monitors i interruptors de colors mai vistos i em vaig adonar que hi havia tres éssers. Dos es van posar drets, quiets a una distància de 4 metres, i un altre es va acostar fins a 1 metre de mi.
No van pronunciar cap paraula, només mirava l'altre. L'amic li va donar un aparell que era com un vídeo. Va posar la meva mà dins d'aquest aparell i vaig veure l'esquelet de la meva mà, gran, gegantí. I davant meu vaig veure la mateixa imatge en tots els monitors de televisió.
Un d'aquells éssers va agafar un tub semblant a un vidre i va posar un dels seus extrems a la meva boca. De la por que tenia, el tub es va trencar dins la meva boca.
Va mirar a l'altre, va prémer un botó i el llit va començar a vibrar i a moure's cap a una habitació amb una llum tan forta que vaig perdre el coneixement.
Quan es va acabar tot això, vaig veure un raig de llum llarg al davant meu i em vaig veure caminant malament cap a aquest raig i vaig quedar sorprès quan em vaig veure estirat a la sorra del desert.
Quan em vaig despertar, estava despullat i al costat de la roba que portava, molt a prop d'una cova antiga que té el nom de Samun.
Després d'això, no vaig parlar amb ningú del que va succeir. Vaig córrer fins que vaig arribar a una parada d'autobús i vaig tornar amb la meva família al poble d'Al-Validia o a Siut.
Vaig entrar a casa i no vaig parlar amb ningú, com si hagués perdut el coneixement. L'endemà, el meu pare em va preguntar per què estava callat i preocupat.
Li vaig explicar al meu pare el que havia succeït. El meu pare és molt religiós i té una manera especial d'arreglar els assumptes. És molt gran i em va aconsellar que callés i que no parlés de l'assumpte.
Vaig callar durant un temps, però quan vaig venir al Caire, a casa d'uns familiars, vaig notar que quan m'acostava als televisors o a la ràdio s'espatllaven. Després, això em va anar passant.
Un dia, a casa d'un amic, aquest em va servir una beguda en un petit got de vidre molt fi, que es va trencar.
El meu amic va dir que era estrany que no m'hagués tallat. Després d'això vaig començar a mastegar vidre i a menjar-me'l. M'han ofert a fer algun espectacle, però no ho vull fer.
He trucat a moltes portes per saber què m'està passant.
Arxiu secret. 8 minuts per dos quarts d'una. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Avui parlem amb en Antoni Rivera de les abduccions. Existeixen els segrestadors còsmics? I avui podeu fer trucades, si voleu, al 201-7474. Com sempre, 201-7474, amb el prefix 93, si truqueu de fora de les comarques de Barcelona. Avui trucades per parlar amb en Antoni Rivera de les abduccions. Antoni, has estat recentment per dos cops als Estats Units.
Sí.
Per un congrés i per una entrevista a televisió. Hi ha molts casos, ja. Continua viva la polèmica dels ovnis accidentats dels extraterrestres.
Sí, però és un tema molt tabú. Jo diria, inclús més, és un tema perillós.
Mm-hmm. Encara avui dia?
Sí, molt. Mira, hi ha un llibre que és molt important, que es diu UFO Crash at Aztec, mm-hmm. és a dir, l'omni estrellat Aztec, que és una localitat de Nou Mèxic, que l'ha publicat el meu amic Wendell Stevens, un ex-coronel de l'aviació, del Servei d'Intel·ligència de l'Aviació, precisament. I en el primer congrés que vaig assistir a Tucson, Arizona, hi havia una gran exposició de llibres al vestíbul de l'hotel, i no vaig veure el UFO Crash, i li vaig dir: Wendell, com és que no hi ha aquest llibre al vestíbul? Diu: mira, perquè ja m'he passat 4 anys a la presó per aquesta mateixa qüestió, i si ara tingués aquest llibre aquí segurament m'hi passaria 4 més. Em va dir que havia arribat a una mena d'acord tàcit amb el govern americà per parlar només de casos inofensius, casos de fora dels Estats Units, i si eren casos americans, casos que no tinguessin cap relació ni amb ovnis estrellats ni amb humanoides. Perquè veu que hi ha una censura molt rígida sobre tota aquesta qüestió. I em va dir que el seu company William Steinman, que en realitat és qui va fer la investigació d'Aztec, li fan la vida impossible, rep contínues trucades telefòniques amb amenaces mortals. Últimament va tenir un accident de cotxe que va sortir viu de miracle. Creu que va ser provocat. A més, ha perdut l'empleo. Era un home que tenia... simplement era un inspector d'Hisenda. També n'hi ha als Estats Units, eh? No depenen del senyor Borrell, però en fi. També n'hi ha.
I els investigadors americans pensen que l'origen de tots aquests fets, d'aquestes visites, és extraterrestre, o creuen en alguna possibilitat que sigui de
no,
una potència?
No. Realment la hipòtesi extraterrestre és la que té més pes allò.
I només per escriure llibres sobre aquests temes el van posar a presó 4 anys?
Sí, és el que ell diu, no ho sé. És el que ell diu. Però veu que és un tema molt, molt, molt prohibit, eh? Tot el que ateny els petits humanoides, les seves activitats, per exemple, les motivacions de bestiar. Estava ja al congrés la senyoreta Linda Ho, que és una dona que ha estudiat molts casos de mutilacions de bestiar. I és una cosa realment que esgarrifa una mica. S'han trobat centenars de caps de bestiar, tant als Estats Units com a Puerto Rico, com a les Canàries, com a Espanya mateix, centenars de caps de bestiar morts sense una gota de sang, i amb l'aparell genital, la llengua i els ulls extirpats, però d'una manera científica. És a dir, els talls estan fets com per cirurgians de primera fila. I això ja és bastant inquietant, però encara ho és més, resultaria més si et dic que al costat dels animals, a més dels animals, hi ha alguns casos de sers humans amb les mateixes mutilacions, i també sense una gota de sang. Esclar, això ja fa una mica més de por. I es comprèn la cautela del govern americà en parlar de tots aquests temes.
Tenim una trucada, Antoni.
Sí.
De Vilanova, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius, sisplau?
Soc Sator.
Sator.
Sí.
Endavant, Sator.
Sí, puc començar?
Sí, sí, endavant.
Moltes felicitats pel teu programa, Andrea.
Gràcies.
Llavors també pel teu convidat, Antoni Rivera. Què es pot dir d'Antoni Rivera, oi? Que no sabem.
Exacte.
un gran personatge, una gran persona.
Moltes gràcies.
Aleshores, voldria fer tres preguntes.
Endavant.
La primera seria si l'Antoni Rivera considera que les abduccions, les experiències voluntàries dels que, si són abduccions, les experiències voluntàries que han fet aquesta gent que han entrat dintre de cendres. De cendres són...
Sí, ja sé el que és.
Aleshores, la segona pregunta seria: què en pensa Bueno, si es pot fer aquesta pregunta aquí, què en pensa de Sixto Paz i de la seva missió Rama? I la tercera pregunta seria, quina seria ara la tasca més important dels extraterrestres actualment al nostre planeta? Per ell, quina és la tasca més important dels extraterrestres?
Molt bé.
Andrea, és una cosa també.
Digue'm.
Bueno, no sé, jo estaria molt interessat en venir algun dia a sentir Arxiu Secret o Sintonia Alfa en directe, allà a l'estudi. Què es podria fer, això?
Vine, diumenge que ve.
Sí, sí?
Sí.
És que abans he trucat i m'han dit, bueno, que això no ho feu i que...
No ho fem normalment. Vull dir, si aquí vingués una allau de gent, doncs no.
Ja, ja.
Així és una persona o dues persones, sí, poden venir.
Sí? Doncs el teu permís.
Sí.
Sí? Val, sí. Moltes gràcies.
A tu, Sato.
Val, adéu-siau.
Gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
Santpedor, bona nit. Santpedor?
Sí.
Hola, bona nit, com et dius?
Josep.
Josep, digue'm.
Hola, doncs, bueno, en primer lloc, felicitar-te, doncs, per aquest nou programa.
Gràcies.
No l'he pogut escoltar tots els dies, però m'ha semblat molt interessant.
Uh-huh.
Llavors, ja, amb el tema d'avui, amb el senyor Rivera, li volia fer unes quantes preguntes. Sobre què creu ell d'aquesta diversitat de sers que, doncs, expliquen les persones abduïdes, doncs, característiques. Molt alts, altres baixos, diferents cares, etc. No?
Uh-huh.
Aviament, què creu? Després, sobre el que acaba de dir, que ha estat als Estats Units assistint a congressos i això, i encara hi ha una censura tan fèrria sobre aquest tema, si ell creu que és per desconeixement, poder, o el que ell ha palpat allà, no? Si és per desconeixement de les autoritats, o si és perquè realment ell ha notat, doncs, que realment les autoritats l'exèrcit o les agències d'informació que sigui, doncs volen mantenir un secret, una cosa, doncs, que saben perfectament el que és, no? I la tercera seria si hi ha alguna relació entre el que estem parlant avui i els famosos cercles aparescuts als camps d'Inglaterra.
Molt bé.
D'acord.
Gràcies, Josep.
A tu. Bona nit.
Bona nit. Dos quarts d'una. Cubelles, bona nit. Cubelles?
Sí, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, volia demanar...
Com et dius, sisplau?
Ronald.
Ronald, sí.
De Cubelles. Volia demanar si la gent, després de ser adoptades, si tenen les facultats o certes facultats augmentats.
Molt bé.
Si podria comentar. I també si en les properes emissions se podia donar l'adreça d'unes revistes estrangeres que parla de temes d'ovnis o de parapsicologia.
No donem les adreces de les d'aquí. Imagina't les estrangeres.
Sí, però el nom es pot donar, eh?
El nom sí, el nom sí.
Ah, no, però no l'adreça i els preus de les subscripcions i coses així.
No, això no, això ja... Això és comercial.
És comercial.
Sí.
Perfecte.
Val, gràcies, Ronald.
Adéu.
Adéu, bona nit. Abans de respondre a aquests tres oients, sentiu un breu informe sobre el tema d'avui.
Avui, a l'Arxiu Secret, estem parlant d'un fet força inquietant. Les abduccions o suposat segrest d'éssers humans a bord de naus suposadament extraterrestres.
Existeixen actualment alguns centenars de casos d'abducció estudiats a tot el món. Però és possible que n'hi hagi molts més a causa de les característiques intrínseques de l'abducció.
Entre els casos d'abduccions hi ha aquelles trobades pròximes del tercer tipus en què hi ha amnèsia total del testimoni humà, si bé aquesta amnèsia de vegades pot ser només parcial.
L'home o la dona, sotmesos a l'experiència, no recorden res o només una part del que va succeir, i cal recórrer a tècniques de regressió hipnòtica per intentar extreure de la ment subconscient del testimoni els records que ja estan bloquejats.
El quadre que llavors es manifesta als nostres ulls presenta sempre unes concordances impressionants.
L'individu escollit es troba dintre d'una nau espacial en què uns éssers humanoides, que per regla general són d'una estatura petita i tenen el cap gran, els sotmeten a un reconeixement mèdic detallat abans de deixar-lo anar i d'esborrar-li de la ment conscient el record del que va succeir a dintre de la nau.
Un dels casos més interessants que tenim és el del caporal xilè Armando Valdés Garrido. Va succeir prop d'Arica, 2.000 quilòmetres al nord de Santiago de Xile, el 25 d'abril de 1977.
Una patrulla de soldats van veure un ovni a 4:45 de la matinada, molt prop d'ells, a les muntanyes. El caporal Valdés s'hi acostà, manant els seus homes que l'esperessin.
Quan va tornar un quart d'hora després, portava barba d'uns quants dies i el seu rellotge marcava 5 dies més endavant.
Aquí ens trobem amb una estranya manipulació del temps, ja que el temps subjectiu del caporal Valdés no havia estat d'un quart, sinó de 5 dies.
No recordava res. Només sabia que va intentar acostar-se a l'ovni i que va penetrar en una boira de color violeta. Després d'això, només recorda haver demanat ajuda als seus homes quan ja havien passat els 15 minuts durant els quals va desaparèixer.
Per cert que, coincidint amb la seva reaparició, el vehicle desconegut, que havia estat immòbil tot el temps que el caporal Valdés va estar absent, emetent intenses lluminositats i sempre envoltat de la boira violeta, va començar a enlairar-se i va desaparèixer en l'espai ja transformat en un puntet que rivalitzava amb els estels.
El caporal es va desmaiar en els braços dels seus soldats.
Als Estats Units, el grup Visit ha estudiat a fons aquest aspecte particularíssim de les abduccions dins del fenomen ovni. Dos dels principals membres d'aquest grup, l'enginyer de la NASA John Schussler i l'exobiòleg doctor Richard Nipsov, un any després d'haver començat els treballs del grup, van informar sobre les primeres conclusions tretes dels 130 casos d'abduccions que fins llavors havien estudiat.
El retrat robot del tipus d'humanoide que més sovint apareix associat amb les abduccions resulta sorprenent per la coincidència de les descripcions que n'han fet molts abduïts de molt diferents extraccions socioculturals i habitants de diversos indrets del planeta.
D'acord amb els investigadors de Visit, aquests éssers medeixen uns 120 centímetres d'alçada, són calbs i tenen el cap més gran que el d'un ésser humà corrent i desproporcionat, per tant, amb la seva petita alçada. Els seus braços són també més llargs del normal, la seva pell és gris verdosa i la seva aparença no reflecteix cap mena d'emoció.
Recordem per acabar i com a casos més coneguts a tot el món, el ja clàssic del matrimoni Barney i Betty Hill, el del camioner argentí Dionisio Llanca, el dels contactes sexuals del baró humà amb dona extrahumana, com ara el que va viure el pagès brasiler Antonio Villas Boas, o el que va viure també el vaquer colombià Liberato Aníbal Quintero, el dels dos treballadors d'unes drassanes que van ser introduïts en un objecte volador no identificat a Pascagoula, Massachusetts, el del guarda nocturn italià Fortunato Zanfretta, el de l'enginyer en telecomunicacions de Costa Rica Enrique Castillo Rincón i a Espanya el de l'esportista fotògraf i caçador madrileny Julio F.
Duna a l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio, on avui parlem amb Antoni Rivera de les abduccions i ens preguntem si existeixen realment els segrestadors còsmics. I responem als tres oients que ens han trucat. En Sator de Vilanova, Antoni, et pregunta si els abduïts realment viuen una experiència obligada per éssers extraterrestres o si entren voluntàriament en unes experiències de cendres.
Bé, aquí confonem dues coses que són bastant independents. Una és les abduccions, que són realment es fan contra la voluntat del subjecte, de l'ésser humà. I l'altra són els contactes. Els contactes moltes vegades són buscats per la persona i tenen un caràcter bastant messiànic que no es troba en les abduccions. És a dir, són contactes de tipus més o menys espiritual, com aquest que ha anomenat ell, les cendres, seria el pas a una altra dimensió, a un altre univers. Aquest és el nom que dona Sixto Paz amb aquest tipus de contacte.
La segona pregunta d'en Saturn era precisament sobre en Sixto Paz. Què en pensa Antoni Rivera d'en Sixto Paz i la missió Rama?
Home, jo Sixto Paz el conec i m'ha semblat una bellíssima persona sempre. És encantador, és un home molt intel·ligent, amb molta cultura, i jo crec que està convençut del que diu. És a dir, té la seva veritat, perquè la veritat no cal que sigui objectiva de vegades, sinó simplement és en molts casos és una veritat subjectiva. I la veritat de Sixto Paz crec que es pot enquadrar en aquest aspecte subjectiu.
Tu creus que va estar realment a Ganímedes, com ell diu?
No, a més, ell mateix ho ha desmentit. Posteriorment ho ha desmentit. Però, la seva germana va ser, penso, sí.
Exacte, sí.
La seva germana va dir no, que no hi havia estat mai a Ganímedes. és una mica com el cas de Josif Ibrahim, uh-huh, autor d'un llibret que es diu Jo estuve en Ganímedes, que em va confessar honradament que no, que ho havia explicat d'una manera purament simbòlica, uh-huh, perquè resulta que Ganímedes estava posant ja molt de moda com a lloc de destí de molts viatges, gairebé de vacances, eh? No, penso que no.
La missió Rama ha quedat desmuntada pel mateix Sixto Paz.
Sí.
Últimament, sí. Ell diu que el camí s'ha de continuar amb solitari a partir d'ara.
Sí, és que em penso que els que portava la missió Rama a Espanya no es van portar gaire bé, eh? Mm. En fi, venien els llibres de Sixto Paz, que s'havien de regalar, eren llibres per regalar, eh? I aquests senyors es lucraven amb la venda d'aquests llibres. I van per altres coses que no hi vull entrar, perquè a mi totes aquestes coses no m'interessen. Això, mm, això fuig de la investigació, ja.
També en Sator et preguntava quina és la tasca més important actualment dels extraterrestres.
Home, això hauria de ser un extraterrestre per contestar-li. Penso que... Però pel que estan fent, jo diria que un estudi del nostre planeta i un estudi de l'espècie humana. Mm. Sembla que és el més important que estan fent. De vegades aquest estudi pot tenir aspectes una mica desagradables, com abans s'ha apuntat. Mm. A més, hi ha una altra cosa que la podré ampliar més endavant, perquè hi ha una pregunta que s'hi refereixen. Penso que...
Molt bé. De totes formes, fa molts anys que porten investigant.
Sí, sí. Aquests nois ja... Esclar, i tu diries, per què tant temps?
I ens haurien de conèixer molt.
Sí, potser ens coneixen més bé que nosaltres mateixos, sí, possiblement. Mm-hmm.
En Josep de Sant Pedor pregunta a què es deu la diversitat d'aspectes físics dels extraterrestres, segons els diversos testimonis.
Bé, això s'enllaça una mica amb la pregunta anterior. Sembla que indica una diversitat d'orígens, també. Mm. És a dir, no tots vindrien del mateix lloc. És absurd parlar dels extraterrestres com si fossin una sola cosa. És a dir, els extraterrestres poden estar molt diversificats, i em penso que de fet ho estan. El que és sorprenent, i a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, és el predomini del tipus o del patró humà. Uh-huh. Perquè si siguin gegants de 2 metres i mig o 3, com hi ha molts casos, el cas de Sant Fred eren uns gegants horribles d'aquesta alçada, siguin els petits extraterrestres macrocèfals, i dic extraterrestres entre cometes perquè tampoc no podem assegurar que siguin extraterrestres, mm, el patró bàsic sempre és l'humà. És a dir, un cos amb 4 extremitats i un cap amb visió estereoscòpica frontal. Mm-hmm. Això és molt curiós, dona molt que pensar. És a dir, no trobem els monstres de la ciència-ficció ni els monstres de la Guerra de les Galàxies i tot això que veiem al cine, sinó que trobem precisament el tipus humà, sempre.
Mm-hmm. El cas d'en Sanfreta, tu l'has estudiat també en profunditat, no?
Caram, en Sanfreta és un gran amic meu, ens vam tornar a trobar a Tucson, és un home encantador, un home d'una gran sinceritat i una gran honestedat, i però és un cas molt angoixós.
Potser l'expliques una mica pels oients que no el coneguin.
Sí, Sant Freta és un home encara jove. Quan li va esdevenir aquest cas tenia 32 anys, era l'any 78, o el febrer del 78. La seva professió és de guarda jurat, treballa per una empresa de seguretat de Gènova que es diu Valvisagno. Uh-huh. I aquesta empresa l'ha proveït d'un cotxe amb ràdio, i cada nit se'n va en missió de patrulla a un lloc determinat, i la nit que es va produir la primera abducció, Sant Fred estava reconeixent una urbanització que hi havia dalt de Monte Marzano, una localitat pròxima a Gènova. Naturalment, el mes de febrer la urbanització estava deserta, però l'empresa Valvisagno tenia molt interès que hi hagués algú vigilant allà, perquè feia pocs dies s'havia comès un robatori amb una torre de l'urbanització que precisament tenia un nom que és perfectament intel·ligible en català. Mm-hmm. Es deia Casa Nostra, i a Casa Nostra havien robat una cosa molt estranya, havien robat una sèrie d'animals dissecats i havien deixat, per exemple, el vídeo, havien deixat la televisió, havien deixat altres objectes de valor. I esclar, aquest robatori tenia una mica intrigats a l'empresa de seguretat, i Sant Freda també va anar directament a Casa Nostra. Mm-hmm. I va observar que hi havia llums corrent pel jardí. L'home va parar el cotxe, va baixar el cotxe, amb una mà portava el revòlver i l'altra mà portava una llanterna. Mm-hmm. i d'aquesta manera es va acostar a la casa, va trobar que el cancell estava obert, la porta del jardí estava oberta, va entrar i es va posar en un angle amb un xamfrà de la casa a l'aguait, i tot d'una va notar una terrible empenta pel darrere, que va fer caure en boca terrosa, i va perdre el revòlver, va perdre la làmpara, i quan es va voler incorporar es va trobar que li semblava una paret ondulada de color verd. Va anar aixecant la mirada i era el ventre i el pit d'una criatura monstruosa de prop de 3 metres d'alt, amb un cap que tenia unes espines laterals, unes punxes laterals, uns ulls triangulars grocs, una boca que portava alguna cosa al davant indefinible, que no la va saber explicar bé, i aquest ésser el va agafar en braços com una criatura. Clar, ell era petit al costat de... i se'l va endur a l'interior d'una nau.
Suposo va guardar la pistola ràpidament.
Suposo. Se'l va endur a l'interior d'una nau on li van fer una sèrie de proves bastant doloroses. Li van posar un casc metàl·lic que li feia molt mal al cap, li van fer unes manipulacions als òrgans genitals. És curiós la insistència en què hi ha aquest tipus de manipulacions en les abduccions. Sembla que l'aspecte genètic humà els interessa molt. I després el van deixar. L'endemà no tornava, els seus companys es van donar compte que Sant Fred no havia tornat, i van organitzar una pujada a Monte Marzano, i el van trobar estès a terra, inconscient, amb la cara congestionada, molt vermella, tenia a la mà, empunyava el revòlver, estaven els sis trets disparats, mai es va saber contra què els havia disparat. El sostre del cotxe estava molt calent, amb tot i que la temperatura ambient era d'un grau només, i aleshores el van portar a la central, i allà el van sotmetre a una sèrie d'exàmens, el van examinar uns psiquiatres de la Universitat de Turín, em sembla, i li van fer finalment el pentotal sòdic, també el sèrum de la veritat. Llavors Sant Feta va explicar tot el que acabo de dir, i
conscientment
no recordava res. No. Els metges van dir que no mentia. Tant és així que l'empresa el va continuar tenint al seu servei, el va continuar deixar anar pel món amb la pistola, amb el revòlver al costat. Això no es fa amb un boig, no se'l deixa anar amb una arma, I precisament quan el vaig entrevistar a Gènova, l'home em va rebre amb uniforme de metronotte, això es diu, aquest càrrec és metronotte en italià, i portava l'uniforme i els revòlvers. M'oblidava de dir que és l'home més abduït del món, perquè després el van abduir 5 vegades més. Sí. Actualment té tots els cabells blancs. I diu que ja en té prou i massa, ja.
I ara ja puja... Vull dir, no li importa pujar amb un objecte?
No, sí que li importa, perquè ho passa molt malament cada vegada. Però va conduint el cotxe, per exemple, pels túnels que surten de Gènova. Gènova és una ciutat que està plena de túnels a la sortida. En diuen en galeries, en diuen allà. I de repent sent un xiulet a dintre del cap i sap que això és que l'estan cridant ells. Aleshores no pot seguir conduint, el cotxe va tot sol... i acaba sempre dalt de Monte Marzano, que és el lloc on té un lloc, perdó per la redundància, on s'efectuen les abduccions.
En Josep de Santpedor et preguntava també què es deu la censura als Estats Units, per desconeixement de les autoritats del que realment està succeint, o perquè saben tant que ho volen mantenir en secret?
No, jo crec que és això, segons que saben molt i saben que és una cosa més aviat perillosa, i han posat un ferri secret sobre tot això.
Són bons o són dolents?
Bé, els petitets de cap gros, els macrocèfals, jo crec que no són ni bons ni dolents, sinó, com diria Tono, sinó tot el contrari. És a dir, no podem jutjar amb els nostres patrons de comportament.
Diguem si els seus efectes són beneficiosos per nosaltres o són perjudicials.
No, serien més aviat perjudicials. Però has de pensar això, que el que és bo per una espècie pot ser dolent per una altra. Ara, per ells és bo. És a dir, ells necessiten de nosaltres i dels animals terrestres, potser per alimentar-se. És a dir, és molt complicat això, i ens portaria molt lluny.
Hauríem de parlar de les energies que alimenten.
Sí.
En mateix Josep de Santpedor també et preguntava si té relació tot aquest fenomen amb els cercles dels camps de blat a Anglaterra.
Home, jo no l'hi veig, no es pot mai dir que no, però jo de moment no l'hi veig cap mena de relació. Uh-huh. Els cercles d'Anglaterra semblen més aviat una cosa tel·lúrica, és a dir, una mena de manifestació pròpia del planeta, de Gaia.
Estàs d'acord amb això? Això és sí, la hipòtesi de Colin Bloy, per
exemple? Ja ho sé, Colin Bloy pensa això. Ho comparteixo bastant, crec que sí, que és una mena d'expressió de Gaia.
Però llavors hauríem de parlar d'una Gaia intel·ligent, perquè està creant formes esclar, geomètriques esclar. Concretes.
Esclar, tot és molt misteriós, no sé.
En Josep ja no pregunta res més. En Ronald, de Cubelles, et preguntava si després de ser abduïdes, les persones abduïdes augmenten alguna de les seves facultats.
Sí, moltes vegades sí. És a dir, el cas de Betty Hill, per exemple, després de la seva abducció se li van desenvolupar una sèrie de facultats paranormals que abans potser tenia només en estat latent o larvat. I aleshores el que no sabem és el problema de l'ou i la gallina. Què va ser primer, l'ou o la gallina? Aquestes facultats latents van desencadenar o van provocar l'abducció, o va ser l'abducció la que va provocar aquestes facultats latents? De manera que, no ho sé, aquí hi ha aquesta incògnita, no ho sabem.
Arxiu secret.
El 24 de desembre de 1890, el nen Oliver Leach va ser raptat des de dalt a South Bend, a Indiana, als Estats Units. Posteriorment, el 24 de desembre de 1908, un altre nen, Oliver Thomas, va ser raptat de la mateixa manera a Anglaterra. En tots dos casos, es van sentir les seves veus demanant ajuda i cridant que se'ls estaven emportant. En un i l'altre cas, les seves veus angoixades venien de dalt i s'anaven debilitant de mica en mica com si pugessin cap a l'espai.
Minuts per la una, això és l'arxiu secret de Catalunya Ràdio i avui parlem de les abduccions amb en Antoni Rivera. Preguntem durant dues hores si existeixen realment els segrestadors còsmics. L'Eixample, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius?
Albert.
Albert, digue'm Albert.
Només un parell de coses. Una, feliciteu-vos pels programes.
Gràcies.
Tant pel d'aquest estiu com pels darrers.
Uh-huh.
I l'altre, només per fer-li el petit comentari al senyor Rivera, que quan ha comentat el tema de que als Estats Units s'han trobat aquests casos d'animals amb aquest bestiar de pastura sense sang i amb aquestes operacions als genitals i al cap, que existeix una pel·lícula al mercat en vídeo, inclús fet per televisió, que exactament dona els mateixos casos Daniel de bestiar als Estats Units amb aquest tipus d'operacions i sense sang i això. Només era per preguntar-li si ell creu que pot tindre alguna relació amb els casos reals d'abduccions o d'allò, o simplement és una coincidència de que aquest senyor, el guionista d'aquesta pel·lícula, pues, fes un guió amb un tema, pues, no sé, que és estrany, no?, que exactament fossin les... que lamento no recordar-me el títol de la pel·lícula, però és que realment existeix el masquet.
No, jo aquesta pel·lícula no l'he vist.
No.
No l'he vist, per tant no puc opinar sobre ella.
Ja dic, jo lamento no recordar-me el títol ara ni del d'allò, però vull dir que l'he vist a televisió, l'he vist en vídeo o de més, i són exactament els mateixos casos bestia als Estats Units, que se'l trobaven...
Realment m'agradaria veure-la, sí.
Doncs jo dic, lamento no recordar-me el títol exactament, perquè l'han fet per televisió,
sí.
Penso que va ser per televisió espanyola o per TV3, i jo a més que l'havia vist per en vídeo, perquè existeix el vídeo al mercat, i el bestia, o sigui, era exactament el que vostè havia dit, estava sense sang, amb operacions al cap i genitals fetes milimètricament, bueno, i a la trama, en aquest cas el senyor guionista, pues, va fer que aquesta pel·lícula, pues, al final fossin els mateixos militars americans que feien una sèrie d'experiments amb certes drogues i certs aparells, que bueno, que feien servir el bestiar. Però vull dir que és que m'ha xocat per això, no? Perquè recordava, no, ja dic, el títol lamento no, però la pel·lícula, els cas exactament igual, eh? Jo us dic, si la trobéssiu, potser seria interessant, inclús que no fos que aquest senyor s'hagués inspirat en casos reals d'abduccions o d'allò, i ell hagués canviat el guió exactament, poder per el que havíeu dit abans de la censura que pot haver Estats Units amb aquests temes, no?
Bé, Pol.
Els Estats Units són bastant animals amb el tema aquest de lo que quan un tema ho toquen ells, pues que no pot tocar ningú més.
D'acord, Albert. No,
gràcies.
A tu, bona moltes nit. Gràcies, bona nit.
De totes formes, Antoni, si fos la possibilitat que apunta l'Albert d'unes experiències amb drogues de les mateixes autoritats americanes, suposo que no ho farien deixant el bestiar pel camp. Vull dir...
A més, els propietaris del bestiar, els pagesos que són propietaris, els farmers, s'ha de dir en anglès aquí, es queixen de que els hi ha passat això amb una vedella que tenien, per exemple, una vaca, i esclar, el govern no es dedica a anar matant bestiar que és propietat particular. Si ho poguessin fer, indemnitzarien els propietaris o comprarien el bestiar o utilitzarien bestiar de que tinguessin el seu abast.
Sí.
Però no anirien matant bestiar pel país, eh? A més, no solament ha passat als Estats Units, ja que ha passat a Puerto Rico, ha passat a les Canàries, ha passat a Espanya, i en cap cas hi ha hagut una intervenció declarada de les autoritats. Jo crec que el guionista d'aquesta pel·lícula, que realment m'agradaria molt veure-la, estava al corrent dels casos de mutilacions animals i possiblement s'ha inspirat en casos reals, casos, per exemple, dels que va investigar Linda Howe per fer la seva pel·lícula.
Quin és el cas més interessant o més complex que tu coneguis d'abduccions?
Bé, és difícil de dir, perquè cada cas és molt interessant en si. Però aquí, a l'estat espanyol, tenim el cas de Julio F., que és molt interessant, i a més que ha estat magníficament estudiat. Durant un any, un equip format per el doctor Rafael Durán, que és un metge psiquiatre, per la senyoreta Ana Mozo, que és diplomada en hipnosi, i pel conegut parapsicòleg madrileny José Luis Jordán Peña, van estar fent hipnosis, darrere hipnosis, a la Julio. I es va recollir una quantitat d'informació impressionant.
Era un caçador, si mal no recordo.
Era un caçador, sí, un esportiu, perquè esportista, era un home que havia fet taekwondo, escalador, molt preparat físicament, i el darrer dia, quan s'anava a tancar la veda de la perdiu, és a dir, quan s'anava a instaurar la veda de la perdiu, febrer de 1978, i és curiós que coincideix amb la data del Sant Freta, és la mateixa data.
I un any abans de la...
Sí, d'aquesta cosa de la Glòria.
De la Glòria.
Sí, sí. Doncs aquesta home va preparar el cotxe per anar-se a caçar a Casavieja, que és un poble d'Àvila. Anava amb el seu gos, Mus, un pointer anglès preciós, portava l'escopeta naturalment, ho va carregar del cotxe i va sortir molt de matí, a les 5 de la matinada, de casa seva, i curiosament, en comptes d'agafar la carretera de Boadilla del Monte, que és la que l'hauria portat a Àvila, va agafar la carretera de Barcelona, és a dir, l'autopista de Barajas, i va continuar fins a Sòria. Per això es diu el cas de Sòria, també. Fins que davant, al trobar-se davant de Minaceli, el cotxe li va fer una frenada brusca, que ell no la va fer ell, sinó que sembla que algú va fer frenar el cotxe, va entrar en marxa enrere, va entrar en un camí de terra, i llavors es va apagar el llum del cotxe i va parar el motor tot. Julio va sortir del cotxe per veure què passava, va alçar el capó i estava mirant amb una llanterna de mà, quan el gos Muses va començar a grunyir i a mirar cap al camí que pujava dels camps que estava més avall. Llavors, amb el llum incert de la matinada, Julio va veure venir dues figures molt altes i molt majestuoses que caminaven en passos rítmics, passos molt amples, i venien cap a ell. I va veure els dos homes ben bé de més de 2 metres d'alçada, una alçada magnífica per un pivot d'un equip de bàsquet, no? I aquests homes portaven una mena de mallot o de mono verd i una mena de caputxa groga que els cobria el cap i només els deixava visible la cara. Tenien unes espatlles amplíssimes eren musculats, atlètics, i el cap era enorme. I per, clar, per sustentar aquest cap tenien un coll molt ample. Aquests éssers el van portar a bord de la nau i allà li van fer una sèrie de proves i de reconeixements que després Julio ens ha explicat en tot detall.
Arxiu secret.
Es queda un minut abans de les notícies de la una per una pregunta. Tots són certs més alts que l'abduït?
No, si precisament estem parlant d'abduccions protagonitzades pels alts, però els més abundants, més abundoses, les abduccions més abundoses són protagonitzades pels petits, pels de 120 centímetres que has dit abans.
I que són més dolentets que els alts.
Sí, sí, són petits i, bueno, em reservo l'opinió.
Arriben tot seguit les notícies de la una, després continuem. Passen 8 minuts de la una i tornem a ser aquí amb l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. 9 minuts passen ara. Avui parlem amb Antoni Rivera de les abduccions. Existeixen realment els segrestadors còsmics i pel que estem sentint existeixen realment. Si voleu dialogar directament amb Antoni Rivera, recordeu el telèfon 201-7474, 201-7474, fins a les 2 de la matinada. Antoni, potser caldria dir què hi ha de comú amb totes aquestes abduccions. Què és el que els testimonis coincideixen a dir, si és que coincideixen amb alguna cosa?
Sí, mireu, m'ha convençut més la realitat d'aquest aspecte del fenomen OVNI, aspecte que cada vegada m'interessa més i fan elegir, per exemple, l'estudi d'Homnis al cel, tot això ja està molt vist. Però crec que realment és l'aspecte més interessant, l'abducció. Doncs hi ha una sèrie de pautes, de patrons que es repeteixen en tots els casos i això és molt interessant perquè els testimonis no es coneixen entre ells. O els subjectes de l'abducció, les víctimes de l'abducció. I és molt curiós que expliqui més o menys la mateixa història en països diferents, en èpoques diferents, En resum, una abducció típica podríem dir que és un senyor que va generalment per una carretera de nit amb el seu cotxe, fa estona que està una mica neguitós perquè hi ha una llum que el segueix, que aviat està al davant com al costat com al darrere. Si s'acosta molt al cotxe, la ràdio deixa de funcionar i els faros s'apaguen i el motor escala. Quan s'allunya, tot torna a funcionar. I, finalment, el llum es passa al davant del cotxe, baixa a la carretera, i, a partir d'aquí, el subjecte no recorda res més, sinó que va arribar a casa seva amb 3 o 4 hores de retard. Aquesta situació s'ha donat, com et dic, moltes vegades, i gairebé idèntica sempre. Aleshores, si aquest home se'l sotmet a una hipnosi, recuperem un cas més d'abducció. És a dir, sabem el que ha passat a partir del moment que se li va posar el llum al davant, barrant-li el pas a la carretera, fins al moment que va tornar a trobar dintre del cotxe i va poder anar a casa seva, 3 o 4 hores més tard. Llavors recuperem aquest fragment. I aleshores, el que trobem en aquest temps també és molt semblant. Uns petits éssers de cap gros surten de la llum, s'acosten al cotxe, la persona vol fugir, però no pot, es troba paralitzada, el treuen del cotxe, no recordo com el porten fins al carrer, aleshores que era una nau. O sigui, la llum emmascarava, amagava una nau. A dintre de la nau hi ha primer una cambra de, una sala de comandament plena d'aparells i de taulers, panels amb botons, amb llumetes, etc. Pantalles que compara a la televisió. I a continuació el passen a una cambra contigua d'aspecte molt clínic, com la cambra que van passar aquesta noia, la Glòria.
Sí, sí.
I en aquesta cambra hi ha un llit com els de quiròfan al centre. Aleshores li tenen la roba i l'estenen damunt d'aquest llit i li fan un detalladíssim reconeixement mèdic, diguem mèdic per entendre'ns. Li prenen mostres de cabell, d'ungles, de pell, de líquids orgànics. De vegades el reconeixement té aspectes dolorosos, amb aquesta insistència per les parts genitals, per exemple. I després d'això hi ha moltes vegades el que suposem que és una implantació d'un micro element, potser un microchip. Generalment a la pell del crani o a través de les fosses nasals directament al cervell, amb una llarga agulla introduïda per les fosses nasals que li fa un dolor vivíssim però que dura només un segon. Les vegades que s'ha intentat trobar aquest microaparell amb escàner, per exemple, no s'ha detectat res. O és que l'aparell és molt petit o que té una capacitat per evitar que el trobin.
Tenim dues trucades, Antoni.
Vinga.
Primera, de Puigreig. Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius, sisplau?
Sí, Josep
Maria. Diguem.
Mira, jo vull fer una pregunta potser un tant insòlita. Fa uns dos mesos vaig veure el senyor Rivera a una conferència que va fer una entitat, una caixa d'estalvis, i em vaig quedar amb ganes de fer una pregunta perquè és que quasi em feia una mica de vergonya, no? Bé,
va ser Manresa, això?
Sí, sí, sí. Bé, jo tinc un concepte doncs, de que les naus aquestes espaials, diguem, o platillos volants, o com se li pugui dir, tenen uns moviments bastant bruscos, em corregiu si m'equivoco, eh? O sigui, tant pugen amunt, avall, esquerra-dreta, com de ser apareixent a l'acte. Llavors jo aquest moviment l'he observat només amb animals com poden ser, o insectes, perdó, com poden ser, la mosca, l'abella, etc. O sigui, que fan uns moviments, vull dir, que es mouen amunt, avall, esquerra-dreta, però amb una velocitat molt, molt ràpida. Llavors la pregunta està en que si alguns d'aquests aparells no podrien ser éssers vius. Aquesta és la pregunta.
Molt bé.
I una altra pregunta és si hi ha algun programa on el posi que el senyor Rivera fa conferències per poder-la seguir.
Aviam. Ho ignoro.
Un puesto que poguéssim dirigir per saber les conferències que fa i on les fa.
No, el que sí que fem l'altre programa d'aquí de Catalunya Ràdio, el Sintonia Alfa, que tornarà a estar mantent a finals de setembre. Sí que donem cada setmana les activitats, no solament la senyora Antònia Rivera, sinó les activitats que d'aquest tipus de temes es fan arreu de Catalunya durant la setmana següent al programa.
Recordes?
Això sí.
Molt agraït, eh?
Gràcies a tu, Josep Maria.
Gràcies.
Bona nit. Santa Maria de Palautordera, hola.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Sergi.
Sergi, digue'm.
Bueno, a veure, la pregunta, dos o tres coses. Una, principalment, és que bueno, sentim que tot aquest tipus de extraterrestres que ens agafen teòricament, tots poden treure alguna cosa de profit de nosaltres i d'investigació com si fossin conill, no? O sigui, com si fossin una ganja, no?
Sí.
Vull dir, no hi ha cap tipus, si es té alguna informe d'això, de seres que suposin a tot això, o sigui, que no sé, siguin ecologistes galàctics, una cosa, no? Vull dir, la pregunta és aquesta, perquè aquí sembla que tothom d'aquests seres venen aquí, pues, no sé, vindran a punxar i a fer cosetes d'aquestes. Si no hi ha algun ser d'aquests que diguis, pues, que s'oposin a tot això, no? Una certa oposició.
I jo m'oposo.
Bueno, tu i jo, i suposo que tot, perquè fins ara tot era plan de messiànic, i els senyors venen aquí a fer coses bones, però sembla que primer ha tingut molts anys per fer coses bones i sembla que no han fet res. I després, pues, no sé, aquesta, pues, no sé, sembla un conill, no?
Sí, sí.
Per lo que diuen. Després una altra cosa, jo segueixo des del primer dia que vau fer, suposant aquesta gent, no? Totes, i bueno, ja per felicitar-los per tots els programes. I sobre allò de les postals, que vam escriure, suposo que bastant gent com jo, de fa un any, que ja...
Tu ho tindràs el seu moment.
Ah, bueno, és que dic,
paciència.
Vaig pensar un dia, dic, home, aquesta gent vam escriure una postal i... No sentim res, no?
No, estan totes pendents de resposta i hi haurà resposta.
No, però dic, home, és que a mi meva no va arribar bé, o jo què sé, no? Dic, a veure si...
Bé, no sé si la teva en concret va arribar bé o no.
Home, ja... jo suposo, però dic, si no ho fa bé, suposo que...
Hi ha caixes plenes, vull dir, suposo que sí.
Bueno, pues res més, eh?
Arribarà una resposta.
Vale, i felicitats al programa.
Gràcies, Sergi.
Adéu.
Adéu, bona nit. Dos quarts i tres minuts, perdó, dos quarts, un quart i tres minuts de dues. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Montgat, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Bueno, em dic Josep.
Josep, digue'm.
Andreas, sento el teu programa des de fa, pues, dos o tres anys. I és força interessant perquè va variant molt, no? I varia sempre dintre d'una tendència, pues, de lo amagat, no? D'allò que no sabem i que sabem que d'una manera o altra està ahí. Jo volia fer una pregunta que no sé ben bé si ve al caire del programa, però que potser té algú que veure, perquè sabem que la llum treballada a través de cristalls pot tindre uns poders, inclús tallar metalls i tallar una sèrie de coses, no? Llavors n'hi ha una pedra que es diu Abraxas, que a mi he llegit un llibre o dos sobre això, sobretot un en busca d'Abraxas, que és dos autors inglesos. I clar, Abraxas és una pedra que se li donen certs poders, no?
Sí.
Llavors jo em quedo limitadíssim perquè no sé anar més enllà, no? Llavors jo no sé si aquesta pregunta entra dintre una mica del programa d'aquesta nit.
No, d'aquesta nit no. Potser dintre d'un altre pròximament sí. Avui no et podem respondre ni l'Antoni Rivera ni jo, no és el tema d'avui, però sí, farem un problema sobre això. D'acord? Segurament no amb aquest, programa de l'Arxiu Secret, sinó a Sintonia Alfa quan torni a estar amb antena.
Entesos.
Bueno?
Molt bé, doncs perdoneu, eh?
No, gràcies per la pregunta, Josep.
Molt bé, eh?
Bona nit.
Gràcies, molt bé.
Montcada, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius?
Marga.
Marga, digue'm.
Escolta, jo voldria que el senyor Rivera parlés d'aquest extraterrestre que se'ns estan posant entre nosaltres i que són igual que nosaltres, que les persones. Que tinc entès que per allà la línia, almenys, n'hi ha alguns d'introduïts.
Molt bé. Única pregunta?
Única pregunta.
Molt bé. Gràcies, Marga.
Adéu,
bona nit. Vint minuts passen de la una de la matinada. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Avui parlem dels segrestadors còsmics amb el màxim especialista que tenim, Antoni Rivera. Antoni, abans de respondre a aquests oients, ens han preguntat fora d'antena llibres i editorials teus, títols de llibres i editorials.
Bé, no és fer publicitat comercial, això?
No, és donar informació sobre el nostre convidat d'avui.
D'acord, mira, sobre el tema que estem tractant avui, hi ha Secuestrados por extraterrestres, que és d'editorial Planeta. Després tinc altres llibres, també d'editorial Planeta, En el túnel del tiempo, on parla del cas d'abducció de Pròspera Muñoz, per exemple. Galeria de Condenados, Les màquines del cosmos, tot això són d'editorial Planeta. Després tenim Plaza Genés, tinc a Plaza Genés Los 12 triángulos de la muerte, que és un llibre que estudia la problemàtica del Triangle de les Bermudes i altres problemàtiques associades. El embeste de la trama, que per cert està publicat en català aquest llibre també, amb el títol de L'altra banda del mirall. Editorial Pòrtic.
I el primer llibre d'OVNIs publicat a Espanya?
Sí, però no, és inútil que l'esmenti perquè no es troba ja.
Ah, però em dóna gana d'esmentar-lo, perquè esteu...
Bé, és el gran enigma dels platins bons.
Sí. Va ser el primer llibre de quin any?
És del 75.
75.
En realitat ha estat la bíblia de molts investigadors joves, que actualment ja no són tan joves, però que els va obrir uns grans horitzons.
D'editorial Pomaire, però potser amb alguna llibreria...
No, l'edició més segona va ser la de Plaça Llaners,
sí, sí.
Més complerta.
Però potser algun llibreter
sí.
D'ell...
En llibreries de vell es pot trobar encara.
Pot trobar, sí. Sí. El gran enigma de los platillos volantes.
Sí.
I donem resposta ja als oients, si et sembla, quan falten 7 minuts per 2:15 i queda molt per dir. En Josep Maria de Puigreig pregunta si alguns ovnis poden ser éssers vius.
Mira, aquesta pregunta és molt interessant i aquest amic, Josep Maria, és curiós perquè s'ha formulat la mateixa pregunta que es va formular l'investigador anglès que vivia als Estats Units, Ivan Sanderson, el qual deia en un llibre seu que es deia Invisible Residents, residents invisibles, que potser els somnis eren criatures vivents. Jo no ho crec, però és una possibilitat que no es pot deixar de banda,
que fins i tot per la seva facilitat de canviar de forma.
Sí, el mateix sí, home. Sí. Ara, jo que crec que aquesta similitud aparent que hi ha entre el vol de les mosques i de les, per exemple, dels espiadimonis també, i altres, i inclús els colibris, que ja no són insectes, és purament aparent. Jo crec que els moviments realment inverosímils i impressionants dels somnis es deu a una tecnologia superior a la nostra. Una tecnologia basada en camps de forces, el camp unificat d'Einstein, precisament, el camp electromagnètic gravitatori, que ells l'utilitzen com a mitjà de propulsió. Jo crec que això és el que els permet fer aquestes maniobres inverosímils, aquests canvis de rumb de 180 graus que en circumstàncies normals esclafarien els tripulants perquè la inèrcia els projectaria contra les parets, però com que sembla que porten el seu propi camp gravitatori, poden fer perfectament aquest tipus de maniobres.
M'acabes de fer aprendre una cosa nova. Què són els espiadimonis?
Els espiadimonis són les libèl·lules. No, el nom vulgar català.
No ho sabia, no.
És que es va perdent molt vocabulari del camp, de pagès.
Espia de manis, està bé.
Sí, sí.
En Sergi, de Santa Maria de Palautordera, argumenta que els extraterrestres sembla que s'aprofitin de nosaltres i que si no hi ha uns ecologistes còsmics.
Mira, jo he arribat a la conclusió de que hi ha ben bé 5 espècies diferents que ens visiten. No arribo a les 70 que esmenta el nostre estimat amic Salvador Freixedo. Jo crec que es passa una mica, no?, amb les 70 espècies, eh? Això seria una mena de rambla còsmica, aleshores, al planeta Terra, Només hi faltaria els parades per vendre diaris, de tota la galàxia. No, però amb 5 o 6 espècies ja està bé, ja n'hi ha prou. Jo crec que no totes són iguals ni totes tenen les mateixes intencions. No he cregut mai tampoc en els germans còsmics bondadosos i angelicals que ens venen a redimir i a salvar. Perquè, com ha dit encertadament l'oient, porten ja molts anys i no es nota aquesta ajuda, no s'ha notat en res. Ja podien haver fet alguna cosa. En canvi, hi ha aquesta espècie de dimoniets entremaliats, que són els petits i capgrossos, que aquests sí que sembla que tenen una acció més aviat nefasta per nosaltres.
I no hi ha organitzacions de defensors de l'espècie humana contra aquests
intel·lats? Bé, mira, una cosa típicament americana, els abduïts dels Estats Units ja s'han associat, han format una associació per defensar-se dels extraterrestres.
I ho lograran?
Sí, em penso que ho porta a Hopkins. Bud Hopkins, que és un home que ha estudiat molt el fenomen de producció, ha publicat un llibre, doncs jo crec, o dos, un llibre o dos, sobre el tema, i han format una associació, aquesta gent.
Et pots assegurar contra un segrest? Cosa?
No ho sé, no sé si cap companyia d'assegurances ho admetria. No ho sé.
La llum No, perdó, la llum re.
Perdona, sobre això et volia dir que hi ha dues teories que potser ens donen una mica de llum. Una d'elles és la Leo Sprinkle, un psiquiatre americà que ha estudiat no gens menys que 400 casos d'abducció. Pràcticament una meitat del total que coneixem. I aquest home té un punt de vista optimista. Diu, les abduccions es realitzen per formar ciutadans còsmics. Això és molt bonic, i seria molt bonic si fos veritat. Però jo no comparteixo l'optimisme de Sprinkle. Jo no crec que sigui això.
No, però em sembla que els abduïts, si segueixes la seva evolució posterior, no és que precisament...
No, molts acaben amb desastres familiars, els matrimonis es separen, Ara recordo el cas de Salvador Villanueva Medina, un abduït mexicà que es va separar de la dona. El Julio F. em penso que també s'ha separat de la seva dona.
Enrique Castillo.
Enrique Castillo també. Però l'Enrique Castillo no és ben bé una abducció, és un contacte més aviat.
Sí, d'acord.
Sí, no és ben bé una abducció. En fi, l'altra posició és la del professor James Harder, que és un enginyer diplomat i hipnòleg diplomat també, de la Universitat de Califòrnia. Aquest home diu que hi ha un equip de psicòlegs extraterrestres que es dedica a estudiar els éssers humans en condicions de laboratori. És a dir, això ens col·loca la situació dels cobaies. Nosaltres seríem uns cobaies que servim a aquests senyors per ser estudiats.
La Marga de Montcada pregunta si hi ha éssers extraterrestres barrejats entre nosaltres, entre els humans, amb aparència humana.
Bé, jo li diria que només conec un cas, que és el famós cas d'Ummo. Els summites realment són d'aparença totalment humana, tipus nòrdic, alts i rossos, i viatjarien amb passaports suecs, noruecs i danesos, i esclar, estarien barrejats amb la població humana. Sí, evidentment.
Arxiu secret. Més de 6.000 espanyols desapareixen cada any de casa seva. Normalment el 90% solen tornar o reapareixen al cap d'un temps. Un 10% no reapareixen mai. Això vol dir que cada any desapareixen definitivament uns 500 o 600 espanyols. Extrapolant la situació espanyola a la dimensió de la població mundial, podem dir que cada any desapareixen definitivament d'aquest planeta de 50.000 a 90.000 persones. A on van? Possiblement, gairebé totes aquestes desaparicions tenen una explicació terrestre lògica, però no hi ha res que impedeixi pensar que alguns d'aquests desapareguts se n'hagin anat voluntàriament o involuntàriament amb ells, amb els nostres visitants desconeguts. Durant la guerra sino-japonesa van desaparèixer al sud de Nanking 2.988 soldats comandats pel coronel Li Fuxian. Al Canadà va esfumar-se tot sencer el poblet d'esquimals d'Anjoukini. 4.000 soldats de l'arxiduc d'Àustria van desaparèixer durant la guerra de successió espanyola a prop d'un torrent dels Pirineus. Els 32 passatgers d'un avió estimbat l'any 1947 a la glacera de Tahoma, als Estats Units, van desaparèixer sense deixar rastre. La llista de petites comunitats desaparegudes en bloc no és pas insignificant. Quan, a més, la més antiga i prestigiosa empresa d'assegurances navilieres del món, la Lloyd's de Londres, ens diu que des de l'any 1929 fins al 1954 van desaparèixer del mar, sense haver llançat cap senyal d'alarma, 222 vaixells. I quan la mateixa empresa asseguradora afirma que solament en els anys 1970 i 71 van desaparèixer sense deixar rastre 350 embarcacions, una de sospitar que, a més dels pirates que, per exemple, en aigües del Carib es borren de les cobertes i del mapa tripulants i passatgers de petites embarcacions, algú més està interferint a les activitats humanes. La cosa comença molts segles enrere, quan una carrossa de foc estirada per cavalls de foc que havien baixat de les altures es van portar per sempre cap al cel del profeta Elias. El mateix li va succeir al profeta Enoc. A on se'ls van emportar? Diuen encara més enllà dels límits de la Terra? A on s'emporten a tots els que han desaparegut de forma semblant i d'altres formes misterioses? Encara viuen tots ells en un altre indret que desconeixem? Però el fenomen de les desaparicions inexplicades no forma part del passat. Es continua donant avui en dia.
Passa un minut de dos quarts de dues. Això és l'arxiu secret de Catalunya Ràdio i avui parlem amb Antoni Rivera de les abduccions. Acabem de sentir amb aquest informe l'abducció de regiments sencers de soldats. Em sembla que tu tens un cas de la Guerra Civil Espanyola.
Sí, és un cas totalment inèdit que me'l va comunicar un excombatent, un home gran que viu a Madrid, i em va escriure per dir-me si jo sabia alguna cosa sobre la desaparició a l'any 1937 d'un regiment sencer al front de Guadalajara, un dia que va caure una boira molt espessa damunt la zona, i aquest regiment va ser envoltat per aquesta boira i després no se la va tornar a veure, ni se l'ha vist mai més. És a dir, és un cas gairebé comparable al de Gallipoli, el famós cas de Gallipoli, en què va desaparèixer un regiment neozelandès sense deixar rastre.
Abans has parlat de les víctimes de l'abducció.
Sí.
S'ha de felicitar amb un abduït o se li ha de donar el pèsam?
Home, depèn de com et mires l'abducció, perquè si tu comparteixes les idees del Leo Sprinkle, l'has de felicitar, perquè mira, ets un nou ciutadà còsmic. Sí, és com si hagués entrat a la comunitat no europea, sinó a la comunitat galàctica. Sí, l'has de felicitar per això. Però jo no el felicitaria, no. Més aviat li tindria una mica de pena.
A tu no t'agradaria ser abduït?
No, però és que a més a mi, jo ja no serveixo, no?
Per
l'edat. És a dir, jo he fet un estudi que s'ha publicat a Anglaterra sobre les característiques físiques i psíquiques dels abduïts, que ens dona un resultat molt curiós. És a dir, l'espectre dels abduïts, o sigui, el marge dels abduïts és molt estret. Són generalment homes i dones joves, d'absolut equilibri mental, salut molt bona. Són sants de cos i d'esperit, és el famós mens sana in corpore sano dels llatins, i no tenen cap tret psicòtic ni esquizoide. A més, tots ells tenen un quotient d'intel·ligència molt alt, superior al normal. Esclar, això ja és realment ja és curiós que sigui així. No, a més, una altra cosa, són gent no especialitzada. No trobes mai entre ells, per exemple, científics, enginyers, advocats o gent amb una professió determinada, sinó que són gent normal i corrent, camioners, pagesos, empleats, gent corrent i vulgar.
Ara que dius camioners, un dels casos més coneguts potser és el de Dionisio Llanca, a Argentina.
Sí, aquest cas és molt, molt interessant. Però jo et volia dir sobre això de les característiques morfològiques i psíquiques dels abduïts, que es va fer un estudi molt interessant que avui es coneix pel nom d'estudi Hynek-Lamarr. El doctor Hynek, estimat amic meu, que va desaparèixer fa 4 anys ja, no ens va deixar per sempre, últimament s'interessava molt per les abduccions. És molt curiós el que va passar amb aquest home, que d'un escepticisme inicial total i complet, ell no volia ni sentir parlar d'obris, és a dir, ell va acceptar un càrrec d'assessor científic del projecte Llibre Blau, del projecte Blue Book, simplement per incrementar una mica el seu pressupost mensual d'astrònom jove, que li feien falta els diners. Però amb els 22 anys que va estar al projecte Llibre Blau va fer un gir de 180 graus i últimament s'interessava molt per les abduccions. Jo l'última vegada que l'he vist viu va ser a Gènova l'any 84, i ja vam parlar llargament de les abduccions. Li interessaven moltíssim a ell. Un dia el doctor Hynek va visitar la psiquiatra de Nova York, la doctora Frodit Clamart, i li va dir: mira, jo tinc una sèrie de persones, 9 en total, homes i dones, que ens interessa, a la meva organització li interessa fer-los un test psicomètric. La seva organització era el CUFOS, el Centre per UFO Studies. Centre for UFO Studies. I diu: m'interessa que vostè els faci un test psicomètric. Però no li va dir, li va amagar cuidadosament, que eren persones suposadament abduïdes. No li va dir. La doctora Clamart els va fer el test demanat i va telefonar després al doctor Hynek i li va dir: escolti, doctor, hem de parlar perquè és molt estrany el que ha passat. I diu: totes aquestes persones que vostè m'ha portat es podria dir que són germans bessons. Diu: què vol dir que són germans bessons? Diu: sí, tots tenen les mateixes característiques. Aleshores, el doctor Hynek va anar al consultori de la doctora Clamart i aquesta li va dir, sí, miri, tots són gent normal, gent molt sana de física i físicament i mentalment. A més, totes són d'un quotient intel·lectual molt, molt alt. Però ara ve el gros. Diu, tots tenen a nivell subconscient profund un trauma que jo compararia al trauma de la violació en les dones. I esclar, i aleshores el doctor Henry va dir que totes aquestes persones, doctora Clamar, creiem que han estat portades a bord d'una nau extraterrestre per ser reconegudes, per ser estudiades. I esclar, això és una violació també. La seva intimitat més íntima va ser violada. I aquesta gent no havien donat el seu consentiment, el seu permís perquè els fessin aquest examen, i això els va traumatitzar, és a dir, va crear aquest trauma tant en homes com en dones, comparable a la violació.
Set minuts passen de dos quarts de dues i tenim més trucades. Lloret de Mar.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Qui ets?
Soc el Barretinaire.
Hombre, Barretinaire. Bona nit.
Molt bona nit a tothom. Què tal?
Molt bé, i tu?
Bueno, mira, per mi és un gran honor haver pogut aconseguir trucar-vos, i que sobretot que hi hagi en Rivera aquí, per mi és una gran satisfacció.
Molt bé.
Seré breu. Seguia moltes trucades.
Digue'm.
En primer lloc, senyor Rivera, li volia preguntar, bueno, és evident el fenomen OVNI, de moltíssimes proves, però també voldria que em respongués qui té interès en amagar el fenomen OVNI aquí en el nostre planeta. Aquesta és una pregunta. I si coneix el cas d'algú que hagi sigut ell, algú de la Terra que hagi sigut ell o que hagi volgut contactar amb ells, i si ho ha lograt, i quina repercussió ha tingut. I bueno, nosaltres sabem que vivim en una societat bastant ignoranta, que en fem més fem que pugui haver-hi un modus vivendi intel·ligent molt més superior al nostre, no? El per què d'això? Senzillament és aquestes preguntes, espero que sigui d'interès.
Molt bé.
Andrés, una abraçada.
Igualment.
Fins aviat.
Barretinaire, sort.
Adéu-siau.
Adéu, bona nit. Sant Cugat, bona nit.
Sí, hola, bona nit, Andrea.
Hola, qui ets?
Hola, mira, sóc Carme.
Carme, digue'm.
Bueno, avui estàs tocant un tema molt apassionant, eh? A mi em preocupa molt aquest tema i m'encanta. El que passa és que no tinc la sort de veure mai cap d'OVNI, eh? I la meva pregunta és que, esclar, totes les cultures de la nostra civilització han cregut en mites, en forces, en fenòmens que superen a l'home. I em pregunto si ara nosaltres també no serem esclaus d'un mite, d'una llegenda al modern. I amb el senyor Rivera li voldria preguntar si ell n'ha vist cap d'OVNI.
Molt bé.
Després, també per què es parla sempre d'aparicions a la nit. I després m'interessaria també que el senyor Rivera expliqués una miqueta el que acaba d'esmentar aquesta nit sobre el camp gravitatori que utilitzen els OVNIs. Perquè per descomptat han de tenir una tecnologia superior a la nostra. I després, de vegades a l'hivern, quan has fet programes així, recordo que algú ha dit que nosaltres els humans podríem ser també un producte dels extraterrestres. Aleshores, si això fos veritat, per què han d'explorar la nostra anatomia? I després estic d'acord amb aquest senyor Barretinaire, em sembla que ha dit, que acaba de parlar, no? Per què estan els governs camuflats amb guardar secrets sobre el tema? Nosaltres tenim un dret a saber sobre això, si és que realment existeix. I aquestes són les meves preguntes que m'agradaria que em contestéssim.
Molt bé, Carme.
Gràcies, Andrés, i felicitats, eh?
Gràcies a tu.
Bona nit.
Bona nit. Almanà, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Gerard.
Gerard, digue'm.
Abans que res, felicitar-vos pel programa perquè és molt, molt impressionant. Molt impressionant. I ara preguntar-li al senyor Rivera que si realment existeixen els extraterrestres, en comptes de fer tantes abduccions, per què no els donen a conèixer? Per què els donen a conèixer i demanen, doncs, de fer aquestes proves, aquests experiments amb nosaltres, feu, no ho sé, més... més a títol normal, en comptes de fer aquests segrestaments. Pot ser perquè tenen por, pot ser perquè tenen por nosaltres, no ho sé. No ho sé perquè pot ser això, a veure què deixen el senyor Rivera. I també, això que diu la noia que s'ha encugat, de per què ho fan sempre a la nit. Perquè són les aparicions nocturnes sempre.
Molt bé, d'acord.
D'acord, moltes gràcies.
A tu, Gerard. Bona nit. Lleida, ona. Adéu.
Arxiu secret.
El mes d'abril de 1979, un avió Vickers Viscount turbohèlix de 4 motors de la companyia Saeta de l'Equador feia el primer viatge del matí a la seva línia regular de Quito a Cuenca, una ruta d'uns 600 quilòmetres. S'ha de tenir en compte que les dues ciutats estan situades a dues valls de la serralada dels Andes, aproximadament a uns 2.300 metres d'altura, i que la navegació entre elles no és gens fàcil, sobretot considerant que en aquest trajecte es troben dos gegants dels Andes, com ara el Chimborazo i el Cotopaxi, que superen els 6.000 metres d'altura. A pesar de les dificultats, els pilots estan perfectament identificats amb la ruta, perquè l'han fet durant molts anys diverses vegades al dia.
Però tornem al nostre avió. Quan era a prop de l'aeroport de Cuenca i després d'haver demanat autorització per l'aterratge, de sobte es va deixar de sentir el seu senyal i mai va aterrar a Cuenca ni a cap altre aeroport de la zona. S'ha de tenir en compte que en aquell moment no feia mal temps, el pilot de l'avió no havia dit en cap moment que tingués cap problema i la visibilitat era il·limitada a l'espai aeri en què volava i de 50 quilòmetres a l'aeroport de Cuenca.
Malgrat que sabia l'àrea que es trobava, donat que ja havia connectat amb l'aeroport de Cuenca i es disposava a aterrar, i malgrat la intensíssima recerca que va dur a terme la Força Aèria Equatoriana amb l'ajuda d'un avió de la Força Aèria Nord-Americana especialitzat en aquestes tasques, el Vickers Viscount de la companyia equatoriana Saeta no es va trobar mai més.
Justament un any abans, un pilot australià que volava amb la seva avioneta particular va desaparèixer també sense cap explicació lògica. Però ell va tenir temps d'adonar-se'n i de comunicar a la torre de control el que estava passant. Va comunicar esparverat que tenia damunt seu un gran objecte volador que no era pas un avió.
Una vegada més, la pregunta salta sola.
Què volen de nosaltres, aquesta gent?
Setze minuts per les dues. Amb en Antoni Rivera avui parlem de les abduccions. Existeixen els segrestadors còsmics? És l'arxiu secret de Catalunya Ràdio. El barretinaire de Lloret, el bon amic barretinaire, pregunta qui té interès en amagar el fenomen.
Bé, aquesta pregunta també és molt encertada. Jo crec que el fenomen OVNI s'amaga, s'oculta, perquè no es tenen encara totes les dades. És a dir, cap govern s'arriscaria a fer el ridícul dient que sí, els OVNIs existeixen, però no saben d'on venen, no saben què volen, no saben quina és la seva tecnologia. Esclar, això col·locaria el govern que fes aquesta afirmació en una situació molt desairada. Jo crec que callen per ignorància i aleshores crea aquesta cortina de silenci i de secret.
Barretinaire i de més oients que us interessi, escolteu diumenge que ve l'arxiu secret. Parlarem precisament d'això. Els ovnis, per què són matèria reservada? El barretinaire també et preguntava si coneixes personalment casos de persones que hagin volgut voluntàriament entrar en contacte amb extraterrestres i ho hagin lograt.
Bé, són persones que jo no diria del tipus messiànic. És a dir, els que han buscat els extraterrestres bons, redentors, que ens ajuden i tot això. Per exemple, jo crec que una persona d'aquest tipus va estar en aquest programa fa poc i és el senyor Lluís Josep Grífol, que sembla que ha tingut uns certs èxits amb la seva recerca de contacte amb ells. Aquest tipus de persones són els que volen el contacte, però és un contacte que no té res a veure amb les abduccions. Ningú vol voluntàriament ser abduït per passar una mala estona damunt d'una taula d'operacions i que et faci una sèrie de maniobres i de coses.
Qui sí, també voluntaris, que abans hem esmentat, en Enrique Castillo.
Ah, això mateix.
També volia entrar
també, sí, sí,
en contacte i ho va lograr. I va començar per una escriptura automàtica, si me'n recordo.
I el Sixto Paz també.
També, sí.
Dir, ja. Bastantes persones, però totes elles pertanyen al tipus del contactat més que al tipus de l'abduït. És una altra cosa.
Sí, sí, sí. La Carme de Sant Cugat pregunta si el tema OVNI
no està donant pas a un nou mite dintre de les nostres cultures?
Evidentment, és un tema que jo he estat a la costa, fa poc, a la costa oest d'Estats Units, i m'he quedat esgarrifat de la proliferació de sectes que hi ha, que tenen, han fet objecte de culte als extraterrestres. Hi ha després sectes satàniques, hi ha sectes que es preocupen per la fi del món, que és imminent, segons ells. És a dir, però és un dels mites de la nostra època, evidentment. Jo vull recordar aquí que un gran escriptor d'aquesta temàtica nord-americà i bon amic meu, John Keel, diu que tot això, tots aquests fenòmens, s'han de tonificar sota un nom que utilitzaven els alquimistes medievals, que era el de transmogrificacions. Diu, tant els somnis com els, per exemple, els follets, els fantasmes, tot això són aspectes diversos d'un món que està en una altra longitud d'ona que la nostra, i que els alquimistes l'anomenaven transmogrificacions, un nom una mica complicat.
La Carme de Sant Cugat et pregunta, Antoni, si el senyor Rivera ha vist mai un ovni.
El senyor Rivera ha vist 8 vegades ovnis, que ja està bé. Bé, en primer lloc, visc al camp, visc fora de Barcelona, tinc una gran visió sobre les muntanyes i el cel. Tres de les meves observacions van ser molt interessants. Una d'elles molt espectacular, és a dir, que per si no hagués cregut en els somnis, que no era el meu cas, ja no em quedaria cap dubte. És a dir, no es pot dubtar després del que jo vaig veure. Venint de Terrassa, al meu poble, entre Terrassa i Castellà del Vallès, érem dues persones més, jo i dues persones. O sigui que vam tenir testimoni.
I què vas veure?
Un ovni, de nit, era un quart d'onze de la nit. Passàvem per una secció de carretera que plena de revolts, entre bosc, i el conductor va d'una va dir, mireu què hi ha allà, i va parar el cotxe. Tots tres vam sortir, i creuant perpendicularment la carretera passava el que jo diria un immens ovni boomerang. És a dir, era un ovni molt allargat, no tenia ben bé forma d'ala delta, però com a base es podia dir l'ala delta, un ovni que feia un angle com un boomerang. Jo li vaig calcular uns 50 metres de punta a punta, amb una llum taronja al centre, i després llums blaves, grogues i blanques sobre la sala, diguem, entre cometes. Va passar en silenci absolut, perquè jo vaig separar el motor del cotxe per sentir alguna cosa. I, esclar, jo aleshores, per eliminació d'hipòtesis, vaig dir, no pot ser un helicòpter, no fa soroll, en absolut, no pot ser un ala delta, perquè a la nit no poden volar, està prohibit, no pot ser, per la mateixa raó, un planejador, un baler, ha de ser un ovni, és a dir, un objecte volant no identificat. I després vaig saber que poc temps després se'ls va veure aquest mateix tipus d'objecte a la costa est dels Estats Units, a Massachusetts. I allà se li va donar el nom de Boomerang UFO, és a dir, ovni boomerang.
I quan va ser això?
Això va ser el 5 de desembre de 1985.
I els altres, va ser primer o no?
No. Abans hi havia el 84, vam veure tota la meva família, la meva dona, la meva filla gran, el meu gendre, i fins i tot el meu net. Però el nen no li va donar cap importància. Va dir que el deixéssim jugar tranquil. Diu, per veure un ovni m'ho fet venir. És a dir, això demostra com està assumit ja el problema ovni per les noves generacions. És a dir, al cel hi ha avions, hi ha globus, hi ha ovnis.
Hi ha ovnis, sí.
I per això no s'han de fer tants escarafalls, no? Diu, ja.
Antoni, i per què majoritàriament de nit?
Bé, no és ben bé cert això. Si hem de fer cas a la classificació del doctor Heineck en el seu llibre L'experiència ovni, hi ha el disc diurn, a la llum nocturna, que ell mateix diu que poden ser la mateixa cosa, és a dir, el disc diurn, però que fa llum a la nit. Hi ha molts casos diurns d'objectes metàl·lics, d'aspecte metàl·lic, però generalment les abduccions tenen lloc sempre de nit. Això sí que és cert. I els contactes del tercer tipus, els contactes, encontres propers al tercer tipus, també tenen lloc de nit. L'estudi que va fer Jacques Vallée, l'onada francesa del 54, sobre 200 casos d'aterratge, et dona una constant entre les, les 3 o 4 constants que va descobrir, la constant de nocturnitat. Els aterratges eren un fenomen nocturn que tenia lloc de les 21 hores a les 2 del dia següent, o sigui, de les 9 de la nit fins a les 2 de la matinada.
Quan acaba l'Arxiu Secret?
Això mateix.
La Carme vol saber alguna cosa més sobre el camp gravitatori.
Bé, això, pels efectes que produeix aquest suposat camp gravitatori, per exemple, l'efecte de parar els motors dels automòbils, apagar els llums, parar televisors, o bé també hi ha un cas en què s'apaguen tots els llums d'un aeroport perquè hi ha un ovni al mig de la pista d'enlairament. Sembla que, jo he parlat amb enginyers, que un camp magnètic de molts gauss, de molts milers de gauss, provocaria aquests efectes. Massa en el motor, per exemple. Hi ha un cas molt interessant de Forlì, Itàlia, en què un ovni de dia va sobrevolar dos tractors que llauraven un camp. Un dels tractors anava amb motor d'explosió, l'altre amb motor dièsel. El que anava amb motor d'explosió va parar, es va quedar parat, i el dièsel va seguir funcionant. Perquè en el dièsel, com tu saps, l'explosió no es fa per guspira, sinó per compressió. És curiós aquest cas.
També pregunta la Carme que si fos cert que el ser humà fos un producte d'una civilització extraterrestre, per què ens continuen estudiant si ens haurien format i sabrien com som?
Mira, recomano a Carme, sí, que diu?
Carme, sí.
Sí, recomano a Carme que es compri els llibres que s'han publicat fins ara en espanyol, o sinó que els busqui tots en anglès, de Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin ha publicat dos llibres en espanyol per edició acceptada, i Sitchin explica perfectament tot això, perquè fa 400.000 anys van arribar uns extraterrestres aquí procedents del planeta Nibiru. Això portaria molt, molt llarg, ara se'ns farien les 3 de la matinada parlant d'això. Es van trobar que necessitaven mà d'obra perquè no estaven gaire acostumats a treballar manualment, i feien una determinada tasca que ara tampoc explico perquè s'embolicaria massa la troca. I aleshores van aprofitar una espècie d'antropoides que hi havia al planeta. En realitat és la teoria d'Arthur Clarke a la pel·lícula 2001, Odissea de l'Espai. I van fer una mutació genètica i els van convertir en homes. Aquesta mutació genètica la va fer la senyora Inanna, que després van divinitzar la mitologia sumèria. Inanna és una de les deesses de la mitologia sumèria, però sembla que era la biòloga de l'expedició extraterrestre. I va fer una mutació i va aparèixer l'home actual, aprofitant ja una espècie preexistent al planeta Terra. O sigui que no ens van importar de fora, eh? No som productes d'importació, sinó que som oriundos. Oriundos, com es deia els futbolistes abans.
El llibre primer d'en Zecharia Sitchin, més conegut, és sí. El 12è planeta.
Exacte, sí.
I després ja ven aquests dos nous que tu dius.
Sí.
En Gerard d'Almenar, a Lleida, pregunta si existeixen els éssers extraterrestres, per què no es donen a conèixer i per què no ens demanen permís per analitzar-nos?
Bé, això és una pregunta que ens hem fet tots en un determinat moment i pot tenir moltes respostes. En primer lloc, poden tenir una mentalitat completament incomprensible per nosaltres, completament diferent, i no desitjar el contacte, que era el primer que faríem nosaltres si anàvem a un altre món. Mirarien d'entrar en contacte amb l'espècie intel·ligent, o més o menys intel·ligent, que habités aquest món. Però no ha de ser necessàriament una regla universal aquesta. Ells sembla que no el senten, aquesta, no el senten aquesta necessitat. Després pot haver-hi un desig de no interferir en la nostra vida col·lectiva, perquè sabem pel que ha passat reiteradament a la Terra que tota intromissió d'una cultura superior damunt d'una cultura inferior és una catàstrofe per la cultura inferior. Ara estic pensant, per exemple, en els aborígens de l'Amazones, que en contacte amb la civilització blanca doncs han estat anorreats. Els indígenes, per exemple, de l'Oceania també, hi ha tants casos, eh? Els pells roges dels Estats Units, els indis pells roges, etc.
Quatre minuts per les dues. Fora d'antena ens han preguntat sobre l'organització Cobra. com contactar amb Cobra, donat que és una informació que pot interessar a més d'un oient, la dono per antena. Cobra, per aquells que no ho sàpiguin, és una organització dedicada a la curació de la sida i del càncer, intent de curació de la sida i del càncer, i qui vulgui contactar, l'adreça és el carrer Galileu 333, segon primera de Barcelona. Galileu 333, segon primera, 08028 Barcelona. I si voleu trucar per telèfon, al 419-6824, 419-6824. Antoni, tens 2 minuts o 1 minut i mig per dir allò que ens hem deixat de dir sobre les abduccions.
Em penso que ho he dit gairebé tot, però
gairebé
en fi,
tot, sí.
Mirarem de trobar alguna cosa que no haguem dit.
Continua un moment, les abduccions. Havia una època...
Sí, hi ha una cosa que no hem dit que és molt important. Mm. Que les 800, és a dir, les gairebé 800 abduccions que coneixem, per mi no són més que la punta de l'iceberg. Perquè, per una característica intrínseca del fenomen d'abducció, els abduïts no recorden que han estat abduïts. Únicament s'han recuperat els que s'han recuperat per casualitat. Perquè un amic d'ells coneixia, per exemple, un investigador del fenomen OVNI i li ha proposat la hipnosi. Però jo em dic que quants abduïts circulen pel carrer actualment sense saber-ho ni ells mateixos.
Sí.
És a dir, possiblement la xifra de 800 és una mínima part de la xifra real. La xifra real potser és d'uns quants milers.
Hi ha hagut alguna època especialment abduïble?
O... Home, penso que no. El que passa que ara n'hem pres consciència d'això. Però en altres èpoques pot haver existit igualment.
Antoni Arriba, això ens ho acaben d'abduir. S'ha acabat el programa.
Molt bé.
Moltes gràcies per haver vingut un cop més.
Bona abducció.
A Catalunya Ràdio i fins ben aviat. I sort.
D'acord, gràcies.
Per tots vosaltres, fins al 25 d'agost, a l'Arxiu Secret, parlant d'objectes volants no identificats un cop més. Ens preguntarem per què són matèria reservada. Salut.
Arxiu Secret.